Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Comencem les converses gironines cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats els oïdors, oïdores, i també diem, donem la benvinguda al nostre convidat, que a més és company i, com diuen en certs mitjans de comunicació, a part de ser company, a pesar de ser company és amic.
Molt bé, això de, a pesar de ser company.
Això és allò que deien, sí. En castellà deien compañero, sin embargo amigo.
Molt bé.
Exacte. Doncs Àngel Rodríguez Vilagrà, benvingut. Com estàs, company?
Gràcies perquè m'heu convidat aquí al vostre programa.
Molt bé, doncs.
Molt bé, sí.
Sí.
Hem convidat a l'Àngel Rodríguez perquè avui, 16 d'abril, és Sant Benet Josep Laver. No sabem si els nostres oïdors i oïdores situen aquest sant singular, i per això hem convidat a l'Àngel Rodríguez, perquè acaba de publicar doncs una seva biografia amb una llarga col·lecció que es titula precisament Sants i Santes, doncs d'aquest sant singular. El primer que hem de preguntar a l'amic i company doncs és qui era, que ens faci un resum resumit, valgui l'expressió, d'aquest sant.
Bé, jo vull dir que també aquesta col·lecció de sants i santes, que edita des d'allà fa molts d'anys al Centre de Pastoral Litúrgica, tinguem en compte que aquest volum dedicat a Sant Benet Josep Labra és el número 298, té accent gironí. Per tant, podríem dir que és un encert que hàgiu doncs volgut parlar d'aquest sant, perquè aquesta col·lecció està dirigida per mossèn Martirià Brugada, que és el rector de Lloret de Mar. Per tant, doncs, té un accent gironí, és el director d'aquesta col·lecció des de fa ja una colla d'anys. I bé, qui era Sant Benet Josep Labra? Doncs jo penso que tots tres que esteu aquí us farà gràcia, perquè era francès, i sé que vosaltres sou, doncs, us agrada molt el tema francòfon, sobretot amb en Víctor, amb Paco és de Perpinyà, va néixer a Perpinyà, i tu, Lluís, també sé que tot el tema de la llengua francesa t'agrada, no?
Home,
doncs aquest senyor va néixer a una població que es diu Ametes, no sé si es pronuncia bé així, Víctor, Ametes, que és a Pas de Calais, a la regió dels Alts de França, i va néixer a l'any 1748, és de meitat doncs del segle XVIII, i és un sant que jo crec que en un moment que jo personalment crec que la pandèmia ens ha deixat doncs més mal que bé, ens ha tornat molt més egoistes en general, doncs és un sant que ens va de meravella, perquè a grans trets ho va deixar-ho tot per pelegrinar. O sigui, és un senyor que va voler entrar en monestirs de la seva població, propers a la seva població, va entrar primer en una cartoixa i va estar-hi molt poc, després va entrar a la Trapa, que era... La Trapa és una de les ordes més fortes que hi ha, no? També va estar-hi molt poc temps, uns quants mesos, perquè es veu que la seva salut es ressentia, i aleshores va decidir anar des d'aquella zona de Pas de Calais, més o menys, fins a Roma, a peu. I passejant fins a arribar a Roma va arribar doncs a Loreto, algun santuari també important, i a Roma, quan va estar a la ciutat eterna, doncs va sentir la crida de Déu que li deia: tu no has d'entrar en un monestir, ni en una cartoixa, ni res, sinó que t'has de dedicar a pelegrinar. I sí, ell va fer cas en aquest sentiment, en aquesta visió que va tenir, i imagineu-vos, va fer, al llarg de la seva vida, es calcula que va fer 30.000 quilòmetres a peu. Va anar doncs a santuaris més o menys importants d'Europa, el del Sagrat Cor, després va anar fins i tot, va fer el camí de Sant Jaume fins a Santiago de Compostela, va estar a la cova de Manresa, va estar a Montserrat, va arribar a Santiago de Compostela, i hi ha una tradició a Mallorca que també va estar a Mallorca. I jo ara diria, bé, ara que tothom doncs està de moda fer senderisme, aquesta moda que s'ha donat molt ara últimament. Doncs aquest senyor feia senderisme no pas per estar bé a les cames, sinó ni del cos físic, sinó per estar bé de l'ànima, no? Ho podríem dir-ho d'aquesta manera.
Bé, la veritat que la figura de Sant Benet Josep és fascinant, és apassionant, com bé has comentat, és el patró de les persones que fan senderisme, no? Però també,
també
patró dels pelegrins, captaires, rodamons, persones sense sostre i també amb problemes mentals. També és curiós perquè diuen que és el patró dels fracassats, de les persones que necessiten una segona oportunitat. Amb tot això, Àngel, jo estic pensant, com va venir la primera idea de fer un llibre dedicat a Benet Josep Labre?
Doncs mira, aquest me va arribar a les mans. Un dia investigant, me va sortir aquest personatge. I esclar, a mi em va sobtar molt que ho deixés tot per pelegrinar. O sigui, aquest senyor només portava en el seu sarró doncs, llibres de fe, un parell o tres llibres de fe, i un rosari que el portava moltes vegades penjat, un petit crucifix, una petita creu, i res més. Llavors, pel carrer, pel camí, doncs s'anava alimentant d'allò que li donaven o del que es trobava. I llavors, dic, home, un personatge que la seva felicitat era aquesta, anar pel carrer, pelegrinant, sense res, doncs me va sobtar molt. I a la col·lecció aquesta de Sants i Santes n'he escrit ja uns quants de sants, alguns, la gran majoria, en referència a les comarques de Girona, no? Vaig fer Sant Narcís, vaig fer Sant Mer, que Sant Mer, tot i que era francès, doncs la llegenda diu que va estar a Girona perquè anava amb les tropes de Carlemany i va amansir el drac de Banyoles. Sant Ferriol, que també, tot i ser francès, té una tradició doncs, aquí a Besalú, no? Com a capità de lladres. Després vaig fer també el Pare Coll, vaig fer Sant Dalmau Moner, i ara doncs em feia gràcia fer-ne un altre, i el Martiria Brugada em va dir de fer un altre sant, i vaig dir, mira, sincerament, a mi m'agradaria fer aquest, Sant Benet Josep Labre, perquè em va sobtar això, que busqués la felicitat sense tenir res i pelegrinar. Tu t'imagines pelegrinar 30.000 quilòmetres?
Ui.
És fer molt de camí, 30.000 quilòmetres.
I llavors, doncs, mira, vaig començar a investigar-lo i a portar coses noves que potser no se sabien d'ell, no?
Bé, aquesta, diguem, aquesta singularitat i aquests 30.000 quilòmetres, cal dir, segons llegint la biografia, que els va fer relativament en poc temps, perquè va morir a 35 anys.
Sí, aquests quilòmetres els va fer en 7 anys, va estar pelegrinant 7 anys, i llavors els 6 últims anys de la seva vida els va passar amb un arc de l'Arc de Triomf, del Coliseu, amb un arc del Coliseu de Roma. I va estar allà tota la vida. Durant aquests últims 6 anys de la seva vida es dedicava a escoltar a la gent que li demanava consell i al dematí es dedicava doncs, a visitar esglésies. I a la tarda doncs, la gent de Roma el trobava allà, de tal manera que es va fer molt famós, i quan es va morir la mainada, la quitxalla, anava pel carrer doncs, informant a la gent que havia mort el Sant Pelegrí de Roma, li deien.
Hi ha una cosa que crida molt l'atenció, Àngel, i és que, com has comentat, en el llibre que has escrit veiem això de que el sant Benet Josep Labre va caminar 30.000 quilòmetres a peu, però tot i així era una persona que va tenir una notable mala salut. Com pot ser possible que una persona que camini 30.000 quilòmetres tingui mala salut?
Mira, jo crec que és la divina providència, perquè quan ell devia anar a Roma, per això és el patró de les persones fracassades i les que necessiten una segona oportunitat, quan ell va intentar tantes vegades entrar en el monestir, en monestirs per fer una vida ascètica, i llavors, més que d'ascètica, de pregari i de junis, no? Va a Roma i li diuen, o sent la crida que ha de pelegrinar, jo crec que moltes vegades la voluntat hi ajuda molt, no?, amb això, amb aquest tema. No sé.
Aquesta, segons expliques, la seva biografia, era molt conegut a Roma, perquè precisament arrel, com ens has avançat, el dia de la seva mort, els primers que informen, doncs, així, a viva veu, són els infants, els infants de Roma, i immediatament una gran quantitat de persones envolta el que era el seu cadàver. Com era possible, doncs, que una persona que la veien allà sota un dels arcs del Coliseu tingués aquesta, diguem-ne, popularitat entre els romans?
Sí, tal com dius, li deien, quan va morir, doncs va ser la mainada, no?, la quitxella de Roma, que ho va anar-ho esbombant a la població, li deien el pelegrí de la Mare de Déu, el pobre de les 40 hores, perquè ell anava... ara ja no es fa això de les 40 hores, es fa sobretot per Setmana Santa, potser, no?
Això a l'entorn de la Setmana Santa.
Sí, però era que estaves 40 hores resant en un temple, no? Hi havia 40 hores... Víctor, tu potser ho explicaràs millor que jo,
no? Bé, si no, era... S'esposava el Santíssim,
no?
I sí. Durant 40 hores.
40 hores.
I llavors es feien torns. Ja fossin individuals o col·lectius.
Ell era un gran devot de les 40 hores. Li deien el penitent del Coliseu, el Sant Francesc, el captaire de Roma. Clar, ell estava totes les tardes, perquè el dematí les passava doncs anant en temples, totes les tardes a sota l'arc, un dels arcs del Coliseu de Roma. Llavors, esclar, molta gent doncs li anava a demanar consell, en fi, era conegut per, esclar, sempre estava allà mateix.
Jo no sé el que esperen els productors cinematogràfics de Hollywood a fer una pel·lícula inspirada en la vida de Sant Manet Josep Labre, perquè, de veritat, que té un impacte la seva vitalitat, la seva obra, la seva existència formidable. Una de les coses que a mi m'han deixat impressionat i que he llegit en el llibre d'Àngel Rodríguez és que podia preveure el futur, Àngel?
Sí, exacte. Aquesta és una de les curiositats. Ell va predir el futur. En algunes biografies s'assegura que va profetitzar els terratrèmols que hi va haver-hi l'any 1783 a Calàbria, al sud d'Itàlia, no? Però jo també voldria destacar que, per exemple, un dels escriptors famosos francesos, com va ser Balzac, l'esmenta. Honoré de Balzac va quedar impressionat de la seva vida i el va arribar a citar fins a 7 vegades en una de les seves obres, Les Chouans, que es va editar l'any 1829. També va ser un dels sants preferits d'un poeta com és Paul Verlaine, també del papa Benet. El papa Benet XVI era un gran devot de Sant Benet Josep Labre, perquè, curiosament, va néixer el mateix dia que el sant. I el papa Francesc el va esmentar en una de les jornades de la joventut, l'any 2014, en el missatge de la Jornada Mundial de la Joventut d'aquest any, 2014, el va citar com a exemple per als joves, no?, per la seva modèstia i la seva forma de viure.
Hem de suposar que França, els que em coneixeu ja sempre dic la laica República Francesa, que és una dels països amb més devoció cristiana i catòlica concretament, doncs deu ser no sols conegut, sinó que prou venerat, malgrat que morís a Roma i les seves despulles estan a Roma, no deixa de ser un sant francès.
Sí, sí, no, i a més emet la seva població. A la casa on va néixer ell és tot un museu que rep molts de pelegrins que van a veure la casa on va néixer ell, perquè es guarden algunes coses, no? Jo també voldria dir, si em deixeu, que, tall de curiositat, l'anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia el va esmentar en el seu llibre L'Escola Moderna i el va fer servir com a pretext per criticar l'Església, perquè, és clar, Sant Benet Josep, com us podeu imaginar, no és que n'és massa net. Clar, i llavors va fer servir d'exemple per criticar l'Església. Va dir, aquest senyor és tan brut com és l'Església, no? L'Església
catòlica. Hi ha un moment del llibre, sobre això que dius que no anava net, que fas un comentari que m'ha fet certa gràcia quan ho vaig llegir, que dius que estava ple de puces, no era polit. No era polit,
m'ha fet
gràcia el teu comentari per descriure doncs, que realment era una persona que anava bruta, no?
Exacte, sí, sí. I llavors per això t'he dit que l'anarquista aquest, el Francesc Ferrer Guàrdia, el va fer servir com a exemple per criticar l'Església Catòlica.
Jo he dit que era un personatge que crec que els productors de Hollywood haurien de fer una pel·lícula perquè la seva vida dona per diverses pel·lícules, però el que sí crec que el va tenir present va ser Camilo José Cela dintre de la seva obra,
sí.
No?
Sí, Camilo José Cela li van encarregar a la BAC, a la Biblioteca d'Autors Cristians, que escrivís una biografia sobre ell. I, si voleu, us llegeixo tot el que va dir, perquè el va descriure d'una forma preciosa. Diu, ese hombre suele decirse ante el desvalido, va dejado de la mano de Dios. Se acierta así cuando tal se dice y cuando ingenua y reverenciosamente se toma la mano de Dios por el próvido cuerno de la abundancia. Pero sucede que los designios de Dios, los modos que tiene Dios de dar la mano, son infinitos como las arenas de la mar, innúmeros como no llegan a serlo, siendo tantas las mismas arenas de la mar. Aquel hombre desvalido, Benito José Labre, no iba dejado, sino guiado por la mano de Dios, conducido por su andadura clemente y amorosa, providencial y tierna, ¿no? Aquest llenguatge tan... de Camilo José Cela.
Sí, no és freqüent que aquest programa, doncs, que ja camina cap a, més enllà de les 18 temporades, que parlem d'un personatge el dia del seu sant. Vull dir que aquest 16 d'abril hem escollit, precisament, jo no sé si és un nom, doncs, de bateig de gaires persones, que es diguin Benet Josep, però de tota manera l'Àngel Rodríguez, l'autor d'aquesta biografia, editat, repetim-ho, pel Centre de Pastoral Litúrgica, està editat en català, per tant, i han tingut la cura, ho dic perquè és un element que també val la pena que potenciï aquesta edició, que la portada l'ha dibuixat, l'ha creat una artista de casa nostra, com és la Rosa Serra, nascuda a Vic, però que des de fa molts i molts anys resideix, treballa i crea a Olot. Com va anar això, que s'escollís a la Rosa Serra per fer el dibuix de la portada?
Això, el director de la col·lecció, Martirià Brugada, des de que porta la col·lecció va decidir canviar l'artista i bé, a mi m'ha agradat molt la manera que l'ha dibuixat la Rosa Serra perquè crec que fa honor a lo que era ell, no? Fixem-vos que porta el rosari penjat, el sarró. A mi m'agrada molt com l'ha dibuixat, i això és decisió d'en Martirià Brugada, del director de la col·lecció. Hi ha una definició, abans que dèiem d'en Camilo José Cela, hi ha una definició que crec que resumeix molt la vida d'aquest sant, que la va fer el pare belga Carles Hallet, que és un pare jesuïta, en una revista que es diu Mensaje, el va definir com la seva vida... era com una crítica a la incredulitat, a les coses serranals i a la recerca del plaer. Penso que és fantàstic.
Fantàstic.
No,
doncs no podíem posar millor punt ni final en aquesta entrevista. Avui, amb el nostre apreciat company Àngel Rodríguez, hem parlat de la publicació del llibre dedicat a Benet Josep Labre, el pelegrí de Déu. Àngel, sort, salut i fins aviat. T'escoltem els divendres en el Mirall.
Gràcies.
Molt bé, doncs ara aturem un moment el programa, fem una pausa, però tornem de seguida.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Tenim per aquí, Víctor, amb en Paco Basso, és així?
Sí, sí, tenim Paco, que ens portarà les notícies més interessants del seu àmbit especial.
Senyor Basso, vostè és sempre benvingut al programa. Faltaria més. De fet, aquest és el seu programa.
Moltes gràcies, companys. Doncs mira, ens agrada perquè aquí com a mínim no parlem de coses tristes, ni de guerra, ni res d'això. Parlem d'un dels llocs on si fa més feina, a vegades se tanquen molts assumptes importants, que és el món de la gastronomia. Quantes coses no s'hauran fet bé, també algunes de dolentes, amb una bona taula. Avui ens anirem a pocs quilòmetres de Girona capital, a Viladesens. No sé si coneixeu aquest poble, un poble molt petit.
Està amb bones patates.
De Girona. Sí, de Girona a Tarroella, a l'Estartit, però la carretera vella és, eh? Abans d'arribar a Sant Jordi Desvalls. Doncs aquí a Viladesens hi ha un restaurant de tota la vida, de fa 50 o 60 anys. Se'n diu Can Lledó. Can Lledó tenen a part de la carta, jo hi anava a menjar fa molts anys amb l'Eugeni, amb l'humorista, les patates de Viladesens. Però parlo de quan encara ningú sabia que eren les patates d'Olot. Aquí jo aconsello els menús. Els menús de Can Lledó són excepcionals. Tenim un menú diari, 15 euros, però tenim com a 8 plats o 9 o 10 de primer, 8 o 10 de segon, 7 o 8 o 9 de postres. Tenim cargols, que són molt bons, petitots. Tenim, et deixen si hi ha arròs, et deixen la plata d'arròs al mig i tu t'agafes tant com vulguis i dius, ostres, com ho vull repetir, no et cobren de més. Tenen aquest menú diari a 15 euros. El menú de cap de setmana està entre 28 i 37, dependent del vi que puguem beure, o cava. Tenim menús per grups de 28 a 37, i bé, són menús pica-pica, aquests ja de 28 i 35 i 37. Són menús que hi va entre cots i va pràcticament de tot. No és de, aquí ja hi va el vi, ja hi va tot. El menú diari, ja us dic jo que és excepcional, és de dimarts a divendres, eh? Excepte festius. Viladesens, jo us el recomano, fan també esmorzars. Està ben bé al centre de Viladesens i a davant hi ha una fleca petitona, molt petita, però encara hi fan, no sé si recordeu, companys, la coca dolça d'anís.
Oh, que bona.
La coca dolça d'anís.
Les portes mai tan
petites. Que això ja no se'n troba gaire
records
lloc,
eh? Dolços, eh?
Ostres! Aquelles coques llargues,
sí,
que al final, al principi, eren arrodonides, amb sucre, molt de sucre, molt torrada, amb una mica d'anís per sobre. Doncs aquí, davant del restaurant mateix, hi ha aquesta petita fleca, a les 3 tanquen, o sigui, que abans cal reservar el restaurant i podem, doncs, una de les anècdotes de Can Lledó és que davant mateix hi ha aquesta fleca que és molt maca. El telèfon de Can Lledó és el 972-49-61-57. Sempre millor reservar, perquè tenen molt ple. És un menjador molt acollidor, molt maco, molt modern. Això ho portaven els avis, la senyora Montse. Llavors van passar els seus pares, ella la cuina, el fill, i la seva dona al menjador. I ara ho porten els fills, els nets de la Montse, que són gent jove i que amb ganes de fer coses. O sigui, a Viladesens, apunteu, Can Lledó, no hi falteu, de debò.
Quina recomanació...
Doncs aquest és el consell d'avui.
Molt bé, quina recomanació més xula. Doncs així es posem a punt i final. Tornarem d'aquí 7 dies. Paco Basso, gràcies.
Gràcies a vosaltres, companys.
Fins la propera setmana, Víctor.
Gràcies a tu.
Us ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.